Nadal, com estàs?
Bon dia.
Jordi Nadal, bon dia i bona hora. Em portes una mica de poesia perquè vols apaivagar els ànims sobreexcitats, potser?
Bueno, jo crec que hi ha gent que pot viure sense llegir poesia, però no es pot viure sense poesia ni sentiment poètic, o en tot cas no em sembla una vida que valgui massa la pena.
Aquest cap de setmana has vist que el món necessitava poesia i aquest país encara més, no?
Com que ara fa dues setmanes aquí vam elogiar entre tots escoltant el Toni Montesinos explicant-nos també Walt Whitman, jo vaig pensar, jefe, et proposo que parlem dels 40 poetes que ha triat el Fernando Aramburu amb el seu llibre extraordinari Vetes Profundes.
Sí, però digue-ho tot, en el missatge em deies quin moment més trist.
Sí, necessitem poesia perquè llegir i la poesia i l'art és bàlsam per les ferides.
El gran Aramburu, que ja ha començat el rodatge ja fa setmanes, de Pàtria, la gran novel·la que explica tot el que va ser el temps més difícil d'Euskadi des d'un plantejament purament ciutadà civil, per entendre'ns, no?
Una novel·la extraordinària que et fa pensar, que et fa sentir, que et fa reaccionar i que fa una cosa extraordinària, poder-te posar a la pell de moltes persones diferents i en això consisteix la condició humana, prendre partit.
Hi ha un altre llibre de Fernando Aramburu amb el qual parlàvem el dia de Sant Jordi, Autorretrato sin mi, que també és un seguit de narracions en primera persona dels seus propis sentiments i de les seves pròpies vivències, realment extraordinària perquè ja té molt de poesia.
Sí.
És prosa, però ja té molt de poesia.
Les persones que han tingut una bona formació acostumen a la mirada a dotar-li de gust. I quan pensen i miren el món, ens l'interpreten, ens el reprodueixen i ens el comparteixen. I en aquest cas, en el llibre que ara ens ocupa, és a través de poemes concrets. Ell, a més, va començar com a poeta. I és un plaer. M'ho he passat molt bé llegint aquests 40 poemes comentats per ell.
Vetes profundes. De fet, ell busca poemes dels altres, els poemes que més l'han impactat, i a partir d'aquí els explica.
Sí, per entendre'ns, ell tria 40 poetes, homes i dones, que han escrit poesia en castellà, vius, morts, poemes d'amor, d'amistat, de fraternitat, poemes de gent que s'ha suïcidat, poemes de gent profundament infeliç, poemes de gent amb èxit, poemes de gent amb fracàs, però sobretot, amb la seva selecció de gent molt coneguda i també no tan coneguda, o força desconeguda, en tot cas per mi alguns molt, molt, molt desconeguts, i per tant ha reparat grans mancances que tenia, ens ensenya a mirar el món. I de la mateixa manera que jo penso que a la vida, si un dia volem fer esquí o submarinisme, necessitem un monitor, Aramburu, sense masses pretensions, ens fa de monitor, ens agafa de la mà i amb 3 o 4 folis comenta un poema de 12 o 15 línies i et deixa amb el cor, no encongit, sinó obert, amb ganes d'aprendre i de viure i de seguir mirant el món, reproduint-lo i disfrutant-lo, i patint-lo quan toca i gaudint-lo com et pots.
Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color i una forma.
Crec recordar que és el primer, el de Borges, oi?
Efectivament, Los Justos.
I pels que ens escolteu, en Conina i jo no pactem el que direm, eh? Jo hagués llegit un dels dos que hagués llegit, hagués sigut aquest, perquè obre d'una manera magistral un llibre extraordinari on parla de la gent bona. I et deixa feliç, et deixa per un moment en companyia amb gent bona. Perquè, a més, reproduint-nos aquests poemes, comentant-los, ens mostra algo que jo crec que és molt important, que és que jo crec que un a la vida només veu allò que coneix. I si t'ensenyen a mirar les coses, les coneixes i les veus. D'altra manera, t'haguessin passat per alt, potser.
En una entrevista no fa gaire a aquesta casa, Aramburu assegurava que ell se quitó de la poesia hace tiempo. I jo li deia, doncs, escolta, bienvenido al mundo de los que no estamos en la poesía, perquè si gràcies a això tu ens expliques la poesia, gràcies a haberte quitado, ens expliques a la poesia com ens l'expliques, escolta, benvingut al club dels que volem aprendre.
Una de les coses més extraordinàries de la lectura és que et trobes amb gent que generosament et comparteix el seu món i d'alguna manera, implícita o explícitament, et fa més generosa. Jo crec que llegir, en molts casos, en els millors casos, en els casos afortunats, ens fa més generosos perquè ens fa més comprensius. No ens fa més tolerants. Tolerants, hi ha un punt d'arrogància, et miro per sobre però et tolero. No, més comprensius. Llegir ens fa comprensius. I aquest llibre hi ha moltíssima generositat. Hi ha un poema d'un que no coneixia, un escriptor que coneixia, Fabio Morabito, que parla de la figura del pare, que és d'una tendresa tremenda, no? O sigui, és generós, si em permets.
Oh, i tant.
Van, oients, 10 o 12 línies. Guaiteu, Fabio Morabito. Veo a mi padre asomado a la ventana, sentado en el suelo del cuarto. Miro su espalda ancha, camino apenas. Qué hermoso es un padre cuando, asomado a una ventana, su espalda se recorta para el hijo. Le deja impreso su mejor recuerdo. Padre que encara el mundo. Primera puerta que nos da la infancia. Primer atisbo de que no todo es pecho.
Sensacional, eh?
Sí, jo penso...
Quina manera més preciosa de descriure el pare i la influència del pare.
Aquest poema el vaig llegir el 12 de juny, la setmana passada, el dia que feia 20 anys que havia mort el meu pare. Em va sorprendre i em va deixar clavat. Estava assegut, em vaig quedar una estona i no havia fet un curs de mindfulness, però vaig necessitar uns segons per sobreposar-me i agrair un bon poema que feia que un senyor que no coneixo i a un altre que no coneixo em feien companyia.
M'estàs dient que et va impactar més aquest poema que alguns dels llibres d'autoajuda que tu edites?
És que els llibres que jo edito d'autoajuda i altres, el que faig és intentar ajudar la gent, perquè el meu catàleg, Josep Cuní, dime què edites i te diré de què careces. Jo sóc un neura que necessito dosis d'autoajuda. Hi havia aquella famosíssima anècdota del Juan Rulfo que li van dir com és que va escriure Pedro Páramo? I va dir, el volia llegir i no hi era. Llavors, quan jo tinc ganes de llegir un llibre, si crec que no hi és, l'encarrego, l'edito i intento fer dels llibres que edito i dels altres que han fet grans col·legues editors a qui admiro, els meus terapeutes.
Possiblement alguna cosa d'aquestes també la podria contestar la Maria Mercè Roca en relació a algunes de les seves exitoses novel·les. Com és, Maria Mercè Roca, que vas escriure aquesta novel·la? I ella podia contestar, doncs mira, la volia llegir i ningú no l'havia escrit. Maria Mercè, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ai, m'ha semblat una frase fantàstica.
Eh que sí?
Sí, falta una cosa, doncs, i no hi és, i la necessites i la fas. Però se n'ha de saber, eh?
Ja, evidentment. Vaja, però tu això ho has demostrat, no?
Oh, mira.
Ara ho tens una mica abandonat, això. Però ara que has deixat l'Ajuntament i la política, què?
Sí.
Hi tornem o què?
Hi tornem, sí, perquè per sort la literatura sempre t'espera. I a més a la vida hi ha un temps per cada cosa. Això ja ho deia l'Eclesiastès. I ara toca, doncs, tornar a la literatura. I la veritat és que amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i ja està, i ens hi posem.
Abans de posar-nos-hi, abans de parlar d'aquestes coses, quin és el llibre que més t'ha impactat?
Mira, jo he portat com a llibre que m'ha impactat, no sé si és el que més, però si és el que quan m'han fet aquesta pregunta he recordat, per tant sí que deu ser un dels que més m'ha impactat.
Sí, el que val el és diari... la primera reacció, eh?
Exacte, sí. El diari de la Catherine Mansfield. És un diari que jo considero que va unit als meus inicis com a escriptora, que són aquells inicis meravellosos perquè et sembla que tot és possible, no? I que comences a fer una cosa que t'il·lusiona i que t'apassiona i que no faries res més que escriure les 24 hores al dia. I l'he agafat i, a més, aquelles coses curioses. M'ha sortit un full del calendari Maragall de l'any 1988, que és l'any en què jo vaig comprar aquest llibre. El calendari Maragall és una cosa molt antiga. I, a més...
I l'has trobat ara, aquest llibre.
I l'he trobat ara. I, a més, un retall de La Vanguardia, també de l'any 1988, molt esgrogueït, en què parla d'aquest diari. Era l'època en què jo valorava molt la literatura del jo, tot el que eren cartes, dietaris, llibres de memòries, l'època en què, com he dit, jo començava i encara no m'atrevia a inventar personatges del no-res.
Encara et faltava temps per arribar al Temporada Baixa o al Cames de Seda, no?
Sí, em faltava temps. Sí, no m'hagués atrevit en aquests començaments a crear un personatge complicat com el de Temporada Baixa. Però bé, tot arriba, evidentment. I la veritat és que aquest diari Jo el recordo haver-lo llegit amb molta atenció, perquè m'explicava les dificultats de l'escriptura. Quan, per exemple, la Catherine Mansfield diu una frase com "tot un dia passat i sense escriure", esclar, jo això, com que estava en aquell moment intentant escriure i passava dies en què no sortia res, doncs jo la veritat és que vivia amb comunió amb el que explicava aquella noia. La Catherine Mansfield va tenir una vida molt complicada, va morir molt jove, va morir de tuberculosi. Ella sabia que no tenia temps per escriure tot el que volia escriure, però tot i això l'escriptura la salva. Ella diu... he d'escriure més i no tinc temps, no? I això també una miqueta és el que jo sentia, perquè jo tenia temps, però tenia tantes coses a dir i n'havia d'aprendre tant encara, I ella, per exemple, té una frase molt bonica que diu: "Demà, passi el que passi, he d'escriure un conte." I això, no? Una miqueta, quan escrivim, diem: bé, avui no ha estat un bon dia, però demà sí, demà m'hi poso, demà doncs tindré sort i escriuré. I la veritat és que, bueno, que és un llibre fantàstic, que jo quan el vaig llegir no sabia que la Irene Nemirovsky, la que té un conte que és preciós, que
suite
es diu El ball,
francesa, no?
I la suite francesa, jo sobretot a la gent jove, sobretot a les noies joves, els recomano sempre que llegeixin El ball, perquè per mi és un conte perfecte. Doncs quan la varen detenir, portava a dintre del seu bolso el diari de la Catherine Mansfield.
Recordem que la Catherine Mansfield va morir el 23, però que sí, per primera vegada els seus diaris, les seves memòries, van ser publicats el 27, i ho va fer el seu marit.
Exacte.
Que a més va ser el seu editor. Sí. I va haver una crítica literària escrita, a més, per Dorothy Parker, per The New Yorker, el 27, en el qual deia, o en la qual deia: "El que llegim és tan íntim que gairebé em sento culpable d'haver transitat per aquestes pàgines. Sí. És un llibre magnífic, però crec que només els grans i tristos ulls de Catherine haurien hagut de llegir aquestes paraules."
Sí, sí, això és molt bonic. I amb això ens endinsem en el gènere del conte. Hem parlat de Nemirovsky, hem parlat de la Mansfield, té uns contes... O sigui, el diari, literàriament, és pitjor que els contes. Els contes de la Catherine Mansfield són d'una qualitat extraordinària, d'una subtilesa, d'un traç prim que la veritat és que enamora. Però parlo també dels contes de la Rodoreda o dels contes més antics de Víctor Català. I dic això perquè...
Tu has publicat contes.
Sí,
i
sí.
I a més reculls i han publicat fins i tot contes teus.
Sí,
El Carles Cortés va publicar els contes personals de la Maria Mercè Roca, no?
Sí, i jo reivindico sempre els contes. Jo, abans d'entrar a l'Ajuntament de Girona, portava un club de lectura en una biblioteca. Els clubs de lectura són fantàstics, si no existissin s'haurien d'inventar ràpidament. I jo tenia dificultat per fer llegir contes en els lectors que hi havia, no? A la gent del club, perquè s'estimava molt més llegir novel·les. La novel·la dona un confort de pàgines i pàgines coneixent els personatges que el conte no dona, no? El conte, quan acabes el conte t'has de parar un moment, com quan acabes un poema, que abans parlàveu de poemes, acabes un poema, no pots passar a un altre poema directament, t'has de seure una mica i pensar en allò que has llegit, i el conte igual. I jo vaig defensar molt els contes en aquest club de lectura, i trobo que hi ha novel·listes que són també bons contistes i al revés, però a vegades si ets bo amb un gènere no ets bo amb l'altre, són molt diferents la novel·la que el conte.
Què et sembla això que està dient la Maria Mercè?
Oi, tant. No, hola, com estàs? No podria estar més d'acord, i, bueno, els contes és efectivament, després d'un poema, després d'un conte, has de fer una pausa. És com entre dos formatges que has de menjar una oliva. Necessites...
Una oliva?
Sí, una oliva o alguna cosa que et canviï el tast, el paladar.
O sigui, t'estàs posant ara en degustació gourmet.
Sí, o sigui, jo el que vull dir és que les coses importants necessiten silenci enmig. Uh-huh. Necessiten espai, necessiten... Els tres grans luxes del nostre temps, si tens la vida, per sort, més o menys, coberta amb treball, salut i gent que t'estima, són espai, temps i silenci. I entre coses importants, té que haver temps. I un cert silenci té molta gràcia perquè cada vegada n'hi ha menys.
El silenci és inspirador, Maria Mercè?
Sí, i tant, i tant, i tant. Jo treballo sempre amb silenci o amb un soroll que jo mateixa controlo. Per exemple, si poso música, poso la música doncs, que em va bé, normalment música clàssica, música que no tingui lletra, perquè les històries que expliquen les cançons no em distreguin. I sí, sí, necessito silenci perquè...
I l'has recuperat després de tant soroll polític?
Home, és que la literatura...
Perquè la política no és silenci mai, eh?
No, jo crec que són l'antítesi. La literatura és mirar-te cap a dins, estar en silenci i estar tot sol, i la política és sempre mirar cap enfora, parlar molt i estar sempre molt acompanyat.
Així de clar. Per això vas deixar la política? Perquè volies tornar al silenci i estar sola? I deixar d'estar mal acompanyada?
Jo sabia que la literatura m'esperava i això em va donar molta força per deixar-la. I crec que també hi ha altres maneres de servir la societat. Jo vaig fer política perquè tinc voluntat de servei. Ara he trobat la meva voluntat de servei en el voluntariat i sóc la coordinadora Girona de la Federació Catalana de Voluntariat Social, perquè sempre hem de treballar pels altres, sempre. Des de la política, ben feta, ben entesa, noble, des del voluntariat i fins i tot la literatura, que té un moment, diguéssim, d'egoisme, d'estar tancat, de només pensar en tu i en la teva obra. Després, quan dones l'obra a l'altra gent, la pot ajudar. La literatura sempre ajuda.
Vas deixar la política ben entesa noble perquè vas percebre que deixava d'estar ben entesa i deixava de ser noble?
Bé, diguéssim que varen haver-hi desencontres entre algunes persones del meu partit i jo mateixa, i com que els dies que tenim per viure són comptats i el que és molt important és quan fas les coses intentar fer-les bé i intentar que et reconeguin el que fas, tu reconeixes el que fas amb gent que t'estima, no? Doncs quan això trontolla una mica, la veritat és que no val la pena.
I aquests desencontres van ser tan sonats que et vas donar de baixa del partit, vas dir que no repeties i a més vas anunciar públicament el teu vot per uns altres. Per guanyar
sí,
Girona.
Sí,
això
bé.
Que tu havies estat regidora d'Esquerra Republicana.
Sí.
Perquè en la línia del que estem tractant avui, després de tot el soroll d'aquest cap de setmana de la Constitució, dels ajuntaments i dels pactes que n'hi ha per tots els gustos, alguns agradaran més, els altres menys, molta intolerància amb aquells que no agraden, un excés de complaença en aquells que agraden, totes dues coses són dolentes per la política en si i per la convivència en general. És destacable, em sembla que és important destacar que la condició humana ho domina tot i que, per tant, quan dues persones no s'entenen, per bé que siguin del mateix partit, difícilment s'entendran.
Evidentment, els amics els tries tu i a la gent dels partits te'ls trobes. I jo penso que a la gent se l'ha de tractar sempre molt bé, se l'ha de tractar sempre amb molt de respecte, perquè quan la gent no se sent ben tractada, doncs la gent necessita, se sent ferida, i una persona ferida,
Parla per la ferida,
exactament, sí. I això és tan humà, i la gent ho ha d'entendre, i la gent ha de saber que sempre les coses s'han de fer ben fetes. Quan una persona se l'ha d'apartar, perquè a vegades doncs arriba al final d'una carrera, se l'ha d'apartar amb noblesa i se l'ha d'apartar ben apartada, no se l'ha d'apartar doncs d'una manera barroera i per darrere.
Maria Mercè, ben tornada a la literatura, doncs,
moltes
no?
Moltes gràcies.
Perquè, escolta, tot va ser arribar o entrar al món de la política com per aparcar el paper i el llapis o l'ordinador, no sé exactament...
És que no és... Paper i llapis.
Paper i llapis,
paper
oi?
I ploma, sí. És que no es pot
mutamia,
fer...
Mutamia.
És que la gent, és que els dies són finits i la política és una mena de feina que fas tota la que vols. Com més en vols fer, més en fas. Com més allargues els dies, més els allargues. I per tant, doncs, jo he procurat, mentre he fet política, dedicar-m'hi al 100% i fer-ho tan bé com he pogut.
Però com que no publiques des del 2012, correcte?
No,
No?
No, doncs perquè l'any passat vaig treure un llibre precisament de contes que es diu Nosaltres les dones, publicat a Rosa dels Vents, que va ser una mica el meu tast, i vaig estar tan contenta i em va fer tanta il·lusió de tornar a veure un llibre amb el meu nom a la portada que
sí, perdona, és que ara aquí tenia la llista de la novel·la, no tenia al davant la llista dels contes i ara
contes,
de la narrativa, i ara ho veig, ara ho veig. Nosaltres les dones, llibre de contes, efectivament.
Tots són dones, a nosaltres les dones.
Perfecte, Maria Mercè, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona.
Gràcies.
I molta sort, la Maria Mercè ens ha portat una recomanació que em sembla que, Jordi, a tu també t'ha plagut i força, no?
Oh, ha dit noms, a més, molt importants al llibre de família quan dius Catherine Mansfield, Irene Mironsky i Dorothy Parker. Anem bé, bona companyia, trio d'asos.
Fins la setmana entrant.